L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dilluns, dia 8 d'octubre, destacarem... L'Ametlla de Mar té una taxa d'atur inferior a la mitjana catalana. L'oli puja 60 cèntims el litre a partir d'avui. Els porcs senglars, els conills i els tudors tornaran a centrar la campanya de caça a la demarcació de Tarragona. Oberta a Deltebre la matrícula de les aules d'extensió universitària de gent gran. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa que l'Ametlla de Mar té una taxa d'atur inferior a la mitjana catalana. Es deu, sobretot, al millor comportament del sector serveis, en especial de l'hostaleria, i per l'alentiment de la caiguda del sector de la construcció. Així s'expressa al butlletí d'anàlisi de la conjuntura local que ha elaborat la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, referent al segon trimestre del 2012. Olga Tomàs.
El butlletí d'anàlisi de la conjuntura local que elabora la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, de la Universitat Rovira i Virgili, destaca que durant el segon trimestre del 2012, l'Ametlla de Mar i altres municipis com Flix, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar demostren una economia sanejada amb taxes d'atur molt inferiors a la mitjana catalana, que és del 12,3. I és que en el cas de la Cala, la taxa d'atur és del 10,5. Segons Juan Antonio Duró, catedràtic del Departament d'Economia i director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, la millora es deu, sobretot, a un millor relatiu comportament del sector serveis, amb una frenada de la seva caiguda del 2,7% interanual, i en concret de l'hostaleria, que ha incrementat un 10% el nombre d'afiliats a la Seguretat Social. Per altra banda, la construcció ha registrat una caiguda del 17,3%, inferior a d'altres trimestres, el que demostra que segueix una lenta recuperació. Un altre sector afectat, sobretot per la conjuntura actual i perjudicat per l'augment dels costos productius, és el sector transports, que ha registrat una davallada de l'afiliació del 8,7% en el segon trimestre del 2012. Des de l'Ametlla de Mar, escoltem Andreu Martí, alcalde del municipi.
D'entrada, he de manifestar satisfacció perquè és el municipi de les Terres de l'Ebre, en aquest cas, del Baix Ebre, que té una taxa d'atur més baixa per damunt de 4.000 habitants, que està sent un dels 4 o 5 millors municipis, i reforçar la idea de que hem de seguir captant inversió privada i seguir col·laborant des de la part pública, perquè mentre hi hagi un sol aturat que vulgui treballar, doncs tenim molta feina a fer.
El butlletí d'anàlisi remarca que, malgrat que l'evolució de l'activitat econòmica a les Terres de l'Ebre continua registrant dades negatives i continua augmentant el nombre d'aturats, per primera vegada des del quart trimestre del 2010 es comença a desaccelerar la destrucció d'ocupació al territori.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que l'oli puja a 60 cèntims el litre a partir d'avui. Les pluges de la setmana passada podrien salvar la collita, tot i que dependrà del rendiment que acabi donant el fruit. Josep Roig.
Les pluges caigudes a finals del passat mes de setembre, encara que tard, en principi haurien estat beneficioses per als productors d'oli. Així ho explicava el gerent de la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara, Josep Lluís Cardona, qui, tot i això, tampoc no s'atrevia a avaluar la repercussió definitiva que aquesta pluja pugui acabar tenint sobre la collita en general. Cardona recordava que l'any passat es va produir un episodi similar de sequera i encara que va ploure al novembre i la collita es va poder salvar, els rendiments van caure un promig del 10%. Enguany, al ploure unes setmanes abans, espera que aquesta pèrdua del rendiment no es noti tant.
I no sé en aquests moments com repercutirà o com sortirà l'oliva que queda, si sortirà reforçada o no, no? L'any passat vam tenir una experiència negativa, també és cert que va ser un any de molta sequera i va ploure molt més tard que enguany, llavors els rendiments se van veure molt afectats, o sigui, de tal manera que vam tindre pues, un 10 punts menys aproximadament de promig de rendiment de tant per cent d'oli que porten les olives respecte a campanyes anteriors. Espero que enguany el ploure una mica més pronte, aquest diferencial no se noti tant, no? Perquè si no, pues, sí que manejarem molts de quilos d'olives en els consiguents gastos i tot això, però si el rendiment surt baix, pues, evidentment no serà tot el beneficiós que hauria de ser. No? Mm-hmm.
No obstant, Cardona destacava un avantatge per al productor respecte a la campanya passada, i és que la sequera, que ha afectat també de manera important el camp andalús, ara fa unes setmanes va fer pujar els preus de l'oli venut a l'engròs. Ara, i a partir d'aquesta mateixa setmana, l'augment afectarà també el preu de l'oli envasat per al consumidor, que pujarà uns 60 cèntims el litre.
Avantatge també que tenim enguany respecte a l'any anterior, que l'any passat el mercat pues, estava forat totalment, i ara pues, des d'aquest estiu, també degut a que la sequera pues, fa fallar molt la producció d'oli des de la propera campanya a nivell d'Espanya, Andalusia principalment, pues, des de mitjan juliol s'està pujant el preu del que és el granel. Properament, o sigui, ja la setmana que ve, nosaltres pues, en el tema d'any passat també anem a pujar preus, uns 60 cèntims aproximadament per litre d'oli, espero que en aquestes pluges d'aquests dies, i també espero que els preus pues, se mantinguin com a mínim al nivell que estan ara, podria beneficiar-nos o podria repercutir en que tinguéssim una acollida pues, prou decent tant a nivell de qualitat com a nivell econòmic.
En un altre ordre de coses, la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara també volia informar de que davant l'imminent començament de la campanya de recollida de cítrics ha convocat per a demà una reunió per informar als socis que ho vulguen de les condicions que els ofereix la entitat.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El proper diumenge, dia 14 d'octubre, s'obre a la demarcació de Tarragona la veda general de caça amb l'autorització de la caça menor. Un any més, algunes espècies amb gran superpoblació, com el porc senglar, el conill o el tudó, s'entren en la campanya. Les mitges vedes que el Departament d'Agricultura va autoritzar aquest estiu no es van poder dur a terme plenament degut a l'alt risc d'incendi que afectava les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Des de la Federació de Caça de Tarragona apunten que l'augment de les poblacions d'espècies es deu al canvi de l'hàbitat que ha provocat l'home i a l'adaptació dels animals a les persones humanes. El portaveu de la Federació de Caça de Tarragona, Joaquim Vidal, explicava els motius per què algunes espècies registren poblacions molt grans en comparació amb fa dècades. Joaquim Vidal.
A veure, per una banda, possiblement doncs no es caça tant, després hi ha un canvi climàtic, després l'home a l'hora de treballar la terra també la treballa de diferent manera. Els nostres avis passats la treballaven en ruc, després va vindre el tractor, doncs ara ja s'agafen màquines retroexcavadores, també es fa molta producció. Se fa un canvi, l'hàbitat té un canvi, i en aquest canvi hi ha activitats i accions que fa l'home que perjudica els animals, però n'hi ha que els beneficia. És a dir, el canvi del torcàs, per què el tudó no està en el bosc? Doncs perquè en el bosc té depredadors. El tudó ve a la ciutat, ve als pobles, ve a les urbanitzacions, i allà dintre doncs, no hi ha estors, no hi ha falcons, és a dir, no té tanta depredació. L'home el respecta perquè és un animal que no es pot caçar en zones habitades, ell o això ho ha deprès, troba aliment i aigua i cobertura, i aquest animal doncs, no té malalties, afortunadament, perquè les malalties quasi sempre és el vector que fa baixar les poblacions, no? Perquè quan se determina o se destaca una malaltia en una població d'animals, sense caçar aquests animals se moren. Perquè les malalties, per això a vegades s'ha de caçar per damunt de les possibilitats de l'animal, preveient que li ve una malaltia i que quedarà sense un animal al bosc, al parc natural, o sigui.
A partir del proper diumenge 14 d'octubre també es podran caçar al Delta de l'Ebre les espècies aquàtiques com els ànecs o la polla d'aigua, i a tot el territori la perdiu, la llebre i les aus migratòries que arriben més a la tardor, com ara el tor o la becada. A la demarcació hi ha unes 24.000 llicències de caça, però segons Vidal, l'afició es manté però no creix i es concentra sobretot en el món rural.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En la seva crònica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa avui que està oberta a Deltebre la matrícula de les aules d'extensió universitària de gent gran. Lluïsa Bertomeu.
El campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de Deltebre organitzen la novena edició de les aules d'extensió universitària per a gent gran, amb la finalitat d'oferir una oportunitat a tot un sector de població adult que manté viu el neguit de la formació i el conreu de la cultura més enllà de les necessitats professionals. Seguint la línia dels anys anteriors, s'han programat 7 conferències de temàtica molt diversa que tindran lloc un cop al mes al Saló de Plens de l'Ajuntament. Joan Alginet és el regidor de Cultura de Deltebre.
Vivim en un moment en què la formació juga un paper importantíssim a la nostra societat i a més, és especialment curiós quan parles de les aules d'extensió universitària per a gent gran que organitza la Universitat Rovira i Virgili molt, molt curosament i molt encertadament. El fet de que la nostra gent gran tingui l'oportunitat de formar-se i tingui l'oportunitat d'assistir a un cicle de conferències, totes elles molt interessants, que culminin després en un viatge i en un dinar de final de curs en totes les aules d'extensió universitàries de les Terres de l'Ebre. I aquest any continuarem, evidentment, recolzant-les, impulsant-les. La nostra gent gran es mereix tota la nostra admiració i tot el nostre respecte. No van poder tindre la seva formació bàsica a la seu moment, perquè malauradament molts d'ells van haver de treballar i van haver d'ajudar les seves famílies. I ara el que volem és que aquella gent gran que cada vegada els hem de tindre més consideració i més respecte tingui l'oportunitat de poder-se formar. Jo des d'aquí també faig una crida als casals de jubilats de la Cava i del Tebre, de la gent gran, que facilitin als seus socis i sòcies la possibilitat de poder formar part d'aquests cursos. Penso que són interessants, penso que els va bé i que generen un grup humà molt bo, i tant de bo aquest any els cursos, les aules d'extensió universitària comptin en una afluència majoritària, més afluència que la dels anys anteriors, ja que en l'any passat un grup de gent que sempre venien i que sempre eren el mateix tipus de gent, doncs malauradament s'han fet grans i ja no poden vindre, i aquest any ha estat una mica fluix. De cara a aquest any intentarem que augmenti l'afluència i que puguin ser més homes i dones en aquests cursos que, repeteixo, són molt interessants i molt convenients per a la nostra gent gran.
La inauguració oficial tindrà lloc el dimecres 24 d'octubre a les 6 de la tarda. Les inscripcions en aquestes aules d'extensió universitària per a gent gran es poden realitzar fins al 12 de novembre a l'àrea de cultura de Deltebre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Friginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda, l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres, a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Porta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens informa que els nous paràmetres d'estabilitat pressupostària que imposa l'Estat marcaran enguany l'elaboració dels pressupostos municipals dels ajuntaments. Des de la Ràpita expliquen com els ha afectat a l'hora de preparar el pressupost municipal del 2013. Núria Subirats.
A pesar dels malabarismes que han de fer les administracions per fer quadrar els ingressos i les despeses, l'alcalde de la Ràpita, Joan Martín Masdeu, assegura que la proposta de pressupostos municipals per al 2013 complirà amb els requisits estatals d'estabilitat i equilibri pressupostari.
Que és un avanç de pressupost que és preocupant, perquè la normativa que ens ve de dalt ens obliga a seguir una sèrie de criteris d'estabilitats pressupostàries i de principis comptables, que el que ens obligués a reduir molt la despesa motivada per una reducció dels pressupostos d'ingressos, perquè hem d'agafar unes tècniques noves. Ara no ens podrem basar en els padrons que tenim. Jo crec que dins del que cap tampoc farem uns ajustos excessius a nivell de despeses, perquè ens sortirem, però el que evidentment no podrem fer és cap tipus d'alegria.
Masdeu assegura que el pressupost per a l'any vinent es veurà condicionat per despeses que ha hagut d'assumir l'Ajuntament, com l'increment del cost de la concessió de l'aigua o la reducció de les subvencions autonòmiques a la llar d'infants municipal.
Sabeu que hem tingut que assumir una sèrie de despeses que són sagnants per a l'Ajuntament, per la manca d'ajudes, per exemple, la reducció importantíssima de la llar d'infants, el tema del subministrament d'aigua, que ja la necessitat d'un equilibri de la concessió, i per tant hem tingut que assumir l'Ajuntament una sèrie de quantitats que en principi no estaven previstes, i tot això ens provoca que el pressupost sigui molt ajustat.
L'alcalde ha convocat a tots els regidors de la corporació local per presentar-los un esborrany d'aquest pressupost municipal del 2013.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els Mossos detenen un home a Santa Bàrbara. L'individu hauria agredit una mossa quan intentaven detenir-lo, presumptament per un robatori amb agressió. La policia autonòmica ha d'intervindre dues vegades en menys d'un mes al poble per sufocar incidents provocats, suposadament, pels mateixos individus d'origen magrebí. Aquesta és una crònica que des de la Plana Ràdio ens porta Josep Roig.
Ahir per la nit els Mossos d'Esquadra van haver de tornar a intervenir a Santa Bàrbara per tal de sufocar problemes d'ordre públic provocats per nouvinguts, per lo que sembla, i segons expliquen fonts presencials, després de que, suposadament, entressin al domicili d'una veïna del poble, també estrangera, a la que haurien robat després d'agredir-la. Al igual que a principis del passat mes de setembre, i la informació que tenim és la que hem pogut recollir des de les xarxes socials, perquè a la pàgina d'informació dels Mossos, fins aquest matí almenys, no hi havia cap referència, i de que després de posar-nos en contacte amb l'alcalde del municipi, Jordi Boronat, ens digués que encara no tenia tampoc la versió oficial dels fets i que, per tant, no podia dir res a banda de lo que es diu pel poble. Així doncs, i sempre segons el que expliquen alguns veïns, ahir diumenge per la tarda, dos furgons dels Mossos es van desplegar per diferents bars del poble i també per la plaça de Bous o pel carrer Major, per tal d'intervenir en l'aclariment dels fets denunciats i relacionats amb aquest robatori i amb aquest acte violent, que suposadament serien provocats pels mateixos individus d'origen magrebí, que ja van causar problemes fa unes setmanes. En aquest cas sembla que fins i tot hi va haver una detenció, ja que un dels individus dels que haurien intervingut en els aldarulls fins i tot hauria també agredit a una dels agents, concretament una mossa. Recordem que no fa gaires dies l'alcalde de Santa Bàrbara, i després dels aldarulls que havien provocat el mateix grup d'incívics el cap de setmana de la Diada, ens deia que ha demanat als Mossos un control especial d'aquests individus que alteren la pau al nostre poble, però que poca cosa més es podia fer, perquè el cas en aquell moment es trobava sota tutela policial.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament d'Ulldecona ja ha iniciat els tràmits per contractar l'obra per rehabilitar l'antic molí de l'oli modernista de César Martinell. L'objectiu del consistori és transformar-lo en una oficina de turisme, recuperant un edifici d'alt valor arquitectònic i històric catalogat pel Patrimoni de la Generalitat. La rehabilitació de l'antic molí té un cost d'uns 436.000 euros que seran finançats a través de la Llei de Barri en una part i amb 250.000 euros d'una subvenció del programa Líder. La Direcció General de Desenvolupament Rural de la Generalitat va comunicar fa pocs dies a l'Ajuntament la concessió d'aquest ajut necessari per poder iniciar l'obra. Aquesta actuació permetrà a l'Ajuntament recuperar un edifici d'alt valor arquitectònic, així com traslladar l'oficina de turisme a un lloc més cèntric i estalviar-se el lloguer de les instal·lacions de l'edifici de l'estació del tren, on actualment està. Un cop confirmada la subvenció del líder, l'Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per contractar l'obra amb l'objectiu d'iniciar-la aquest 2012 i tenir-la enllestida abans del 30 de juny de l'any vinent. L'antic molí és un edifici modernista construït per l'arquitecte César Martinell el 1923, en el qual destaca la barreja de rajola, maçoneria i pedra d'ullacona a l'exterior i en l'interior un entramat de bigues al sostre. Es tracta d'un edifici compacte, de reduïdes dimensions, delimitat pels carrers i la via del tren. El molí va ser parcialment reconstruït en el seu enderroc durant la Guerra Civil Espanyola i el seu promotor va ser el Sindicat Agrícola d'Ulldecona.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Hola, sóc Josep i cada setmana, els dilluns a les 8 de la tarda, et presento a aquesta emissora Catalònia. Catalònia és un temps de ràdio temàtic dedicat a la nostra música, als nostres músics i a alguns trets característics de la nostra cultura com a poble. Música de banda, el disc català de la setmana, l'aportació dels veïns occitans, el cicle de l'any segons Amades, Bojos pel Ball i la música lliure són les seccions amb les que procuro fer-te passar gairebé una hora entretinguda i molt nostra cada setmana. Catalònia. Catalònia t'espera els dilluns a les 8 de la tarda i a aquesta mateixa emissora.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Meravelles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7 i mitja de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
Diumenge 21 d'octubre no et pots perdre el mercadet solidari per als afectats de la cooperativa de l'Aldea a la plaça de l'Ajuntament de 10 a 18 hores. Tindrem la primera gratiferia de l'Aldea i el mercadet d'objectes usats. A més, hi haurà tallers d'artesania, lectura de poesia, xerrades i concerts. T'esperem el diumenge 21 d'octubre al Mercadet Solidari, a la plaça de l'Ajuntament de 10 a 18 hores. Organitza la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea, amb el suport de la Diputació de Tarragona.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat esportiu, com tots els dilluns, des del Cana Ràdio Domènec Ramal ens informa dels resultats de la jornada futbolística del cap de setmana dels equips de les nostres terres. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, com tots els dilluns, repassem la jornada futbolística pel que fa als equips del nostre territori i comencem avui parlant de la primera catalana. Es disputava la cinquena jornada de campionat i els resultats dels dos equips de les nostres comarques van ser Ascó 4, Tàrrega 2 i l'Amposta caia derrotat per 2-1 en el seu desplaçament al Camp dels Sants. A la classificació, l'Ascó és tercer amb 12 punts, una classificació que encapçalen Viladecans i Sant Feliuenc, tots dos amb 13, mentre que per la seva banda l'Amposta, amb 7 punts, és vuitè a la taula classificatòria. A la segona catalana, també, cinquena jornada de campionat i els resultats, Sant Pere i Sant Pau 1, el Catllà 0, Vilaseca 1, la Cava 2, Cunit 0, Salou 1, Cambrils 2, Roda de Barà 1, Gandesa 3, Remolins Vítem 0, Jesús i Maria 7, Jesús Catalònia 1, Calafell 0, Roquetenc 4, Tortosa 0, Alcanar 1 i l'Ampolla 2, Camp Clar 0. A la classificació són líders empatats amb 12 punts, Vilaseca i la Cava, seguits de Jesús i Maria i Alcanar, que en sumen 11. Anem a la tercera catalana, grup primer, també cinquena jornada de competició i els resultats, Horta de Sant Joan 3, Ulldecona 0, l'Ametlla 3, Perelló 0, Deltebre 0, Sant Jaume 1, Vilalba 1, Olímpic Mora d'Ebre 2, Pinell 6, Tivenys 2, Camarles 2, Santa Bàrbara 1, La Sénia 2, Atlas de Tortosa 2, Aldeana 2, Mora la Nova 1 i Campredó 0, Flix 0. És líder l'Olímpic de Mora amb 12 punts, seguit del Camarles amb 11. I acabarem amb la quarta catalana, grup 20è, també cinquena jornada de campionat i els resultats d'aquesta jornada, els següents. Alcanar B 6, Godall 0, Montells 1, Patea 4, Roquetenc B 2, Arnes 1, Remolins Vítem B 8, La Galera 0, Bot 1, Corbera 4, Deltebre B 0, Xerta 4, Ginestà 5, Tivissa 0 i Catalònia B 1, Benissanet 4. Líders empatats a 13 punts, Corbera i Batea, seguits de Remolins Vítem B i Alcanar B, que tots dos sumen 12 punts.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Un dilluns que comença doncs, amb pocs canvis, en presència d'algun núvol prim, també alguna boirina que a poc s'aniria aixecant i molta estabilitat. Unes temperatures que no han baixat gaire a primeres hores del matí, valors cap a l'interior que passen d'aquests 12-13 graus, a Lleida 15 graus, Cervera 15, Vic 12, Olot 13, Ripoll 12, Viella 12, però també a prop de la costa el termòmetre encara ha quedat una miqueta més amunt, 20 graus a Barcelona, Tarragona 19, Amposta també 18 graus. Avui les màximes també s'enfilen encara una mica més que no pas ahir, molts valors entre aquests 25-30 graus puntualment altre cop, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, alguns punts de ponent doncs, que poden passar d'aquesta xifra. Núvols alts i prims que estones deixaran el cel doncs una mica més enterbolit, enteranyinat i també alguna nuvolada a la tarda en punts del Pirineu. No descartem en aquest sector es pugui deixar escapar alguna gota. També en presència d'alguns núvols baixos a darrera hora, sobretot prop de la costa. Pocs canvis demà, continuaríem amb aquesta mateixa tònica de temps força estable en conjunt, temperatures sense gaire canvis i amb algunes nuvolades també a la tarda a les comarques del nord-est. De cara als propers dies, sembla que de cara a dijous, divendres, les temperatures voldrien recular una miqueta i el temps es faria una miqueta més insegur. Ho haurem d'anar seguint de cara als propers dies.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès en demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.